DNA FM.
Noticias Marina Alta en DNA FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. ¿Dónde se construirá el futuro centro de formación Gent de Mar? Esta es la pregunta a la que el equipo de gobierno de Denia, PSPB Compromís, quiere que le den respuesta desde la Generalitat Valenciana, máxime después de conocer por boca del director general de Puertos que no se va a levantar en zona portuaria. Noticia que comparte protagonismo hoy con otras. Vamos a hablar de recursos hídricos. Ya lo venimos anunciando desde ayer con una entrevista con Josep Lluís Enarejos, gerente de AMHASA, y también vamos a hablar de gastronomía. Precisamente por esta última comenzamos titulares de portada con Alba Alborç.
El último fin de semana de este mes, días 28 y 29, la Marineta Casiana de Denia acoge la séptima edición del DNA Festival con más de 30 actividades, con demostraciones de chefs galardonados con estrellas Michelin y talleres de elaboración de productos autóctonos. Este año se homenajea al campo, como ha quedado plasmado en la presentación celebrada esta mañana en el restaurante Ponsec. Y el director general de Puertos, Marc García, confirmaba lo que era un secreto a voces: el centro de formación Gent de Mar no se construirá en la zona portuaria. Así se desprende de la reunión mantenida ayer con el ejecutivo local, que ha solicitado una cita con el conseller de Educación para abordar el futuro de este centro, incluido en el pla edificant.
Desgraciadamente, un centro en tanta importància per a la nostra ciutat i per a moltes altres de la comunitat valenciana en Port de Mar o en Costa, una infraestructura com un centre de formació professional dedicat a temes nàutics, pesquers, comercial, tot el que té a veure amb la mar, que no es puga fer en aquest espai, per a nosaltres és una molt mala notícia. Però bueno, ja ens ho esperàvem, ja. Evidentment, perquè algú s'ha encarregat de fer molta campanya en contra d'això.
El Ayuntamiento de Calp se ha convertido en el primero en solicitar a la Consellería de Medio Ambiente la declaración de emergencia sanitaria forestal por la situación límite que están viviendo los ejemplares de Pino Carrasco como consecuencia de la sequía que está sufriendo el territorio. Y el Grupo Municipal PSPB de Els Poblets ha solicitado la dimisión del alcalde José Luis Mas. Los socialistas denuncian la falta de actuación del alcalde ante la que consideran una conducta irregular de un agente de la policía local que fue a entregar meses atrás un paquete al jefe policial a un restaurante de Xavia mientras participaba en un banquete privado. Y esta noche comienza el Festa Carrer 2024 en Ondara, que se prolongará hasta el 22 de septiembre, con el objetivo de potenciar y promocionar la cultura tradicional valenciana, introduciendo elementos de modernidad y adaptación a los nuevos tiempos. Esta tarde, presentación de las nuevas adquisiciones de libros de Mi Sant Andrés Estellés y mañana, Cenas de Yes.
Completamos con los titulares del deporte. Comenzamos hablando de básquet, según me estabas indicando, ¿no? Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer se disputó en el pabellón Domingo Crespo de Calpe la primera de las finales de la Liga Valenciana, la correspondiente a la categoría de Primera Federación, entre el HLA Alicante y el Amir de Castelló. Triunfo para los castellonenses por 68-77 en un partido emocionante, jugado con intensidad, aunque lógicamente era un partido de pretemporada, pese a ser toda una final de una Liga Valenciana. Buenas noticias las que nos llegan para el club de tenis Denia, que ha recibido un reconocimiento por parte de la Federación de Tenis Internacional. El motivo no es otro que 45 años de la edición del circuito Aurisol, con grandes raquetas que han pasado por las instalaciones del club de tenis Denia. Y simplemente ya recuerden que tienen una cita los amantes del atletismo popular este sábado con la vuelta a Peu a la Xara.
Por cierto, Javier, que nuestro invitado también sabe mucho de baloncesto, aunque hoy no venga a hablar de eso, ¿eh?
Sabe del baloncesto bueno, del baloncesto de los 80-90.
Ahora vamos con esa entrevista.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
La Marina Alta debatirá sobre sus retos hídricos. Será mañana en una jornada organizada por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alacant a celebrar en el Club Náutico de Xavià. Bajo el título Retos Hídricos en la Marina Alta reunirá a expertos y representantes institucionales para abordar la problemática de la gestión del agua en nuestra comarca. Entre los colaboradores en la organización figuran el Ayuntamiento de Xavià y AMHASA, la empresa municipal de aguas. Precisamente su gerente, Josep Lluís Senarejo, es también uno de los ponentes en la jornada. Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada, Miriam.
Bueno, bàsquet o aigua? De què parlem millor? D'aigua, no?
Vull tocar d'aigua, però si vols un altre dia parlem de bàsquet, Xavi, pues, Javi i jo.
Sí, si vols, un dia vens i parlem de bàsquet també al final de l'informatiu al nostre espai d'esports. Parlem de l'aigua perquè la situació, la veritat, no sé com podríem qualificar-la perquè durant aquest estiu estem veient problemes de proveïment que estan tenint alguns dels municipis de la nostra comarca de la Marina Alta, també la potabilitat de la seua aigua, què és el que està ocorregent aquest estiu?
Bueno, ocorre el que altres estius, i els anys 80, 90, altres moments del 2000, ha ocorregut, que és una sequera cíclica que tenim en el Mediterrani i en la nostra comarca, perquè realment els nostres recursos es basaven en els recursos soterranis, no tenim un pantano que puguem regular, i bueno, últimament nosaltres hem solucionat la cosa a través de la desalació, que és una bona solució, i pues, els recursos es menguen quan no plou, i quan no hi ha capacitat de retindre i no hi ha tampoc molta capacitat de gestionar la demanda i de gastar poc, ¿vale? Perquè tenim un urbanisme, un model d'ocupació del territori que és molt consumís molta aigua. I no estem parlant de l'agricultura. L'agricultura probablement hagi baixat els seus caudals, però tot el tema poblacional pues, els ha augmentat.
I quin és l'objectiu d'aquesta jornada de demà?
Precisament posar en debat i en coordinació diferents administracions, que totes elles tenen responsabilitats, totes tenen competències, però ninguna les té totes. Totes, d'alguna manera, estan tots representats i posar realment el que ja coneixem, presentar els estudis, saber quines solucions podem encarar i, d'alguna manera, buscar una coordinació entre totes les administracions locals, autonòmiques i nacionals, per a que el futur no siga això del dia de la marmota, que ens ha passat moltes voltes ja, i veure si podem coordinar una sèrie de mesures per a poder pal·liar això en la millor manera possible. Però també, a més de les administracions, pense que, per almenys també jo ho veig que a Xina, i des de Xàbia ho estem practicant, la col·laboració i la participació de la ciutadania, perquè trobo que una ciutadania formada, informada i conscienciada en la situació del territori que estem, pues, trobo que pot ajudar molt també a tot això, i aquest missatge també té que calar.
Parlàvem fora de micro abans de començar este informatiu de que no és una situació nova a la nostra comarca.
No. Cada poble ha passat per situacions molt semblants, alguns que han passat des d'estiu, altres no ho han passat tan malament perquè han buscat unes solucions, alguns han trobat solucions viables, altres no tant, i la situació és difícil per a tots. Jo recordava a l'entrar que nosaltres en els anys 83-84 teníem depòsits en el carrer i estàvem buscant solucions en altres perforacions en la comarca i fent inversions en Pedreguer, per exemple, que sempre estem molt agraïts a la situació de que nosaltres tenim els nostres pous allí i a la població de Pedreguer, i nosaltres també hem d'ajudar quan ells tenen alguna situació difícil. I en els anys 90, recordeu, 99, 2000, 2001, vam estar també en la mateixa situació. Ahir vam decidir que ja estava bé d'obrir més pous i vam apostar Xàbia per una solució diferent, que en aquells moments no estava tan consolidada com està ara, que era el tema de l'exhalació, i vam veure que davant teníem, no tenim un pantano en la comarca. Sí que tenim un pantano, nosaltres donant en compte que mirant pagar la mar, això és un gran pantano. I ja teníem ulls per a veure-ho i també ferramentes per a poder gestionar això d'una manera també molt sostenible, perquè nosaltres hem procurat el que cuidar de la nostra mar igual que cuidem de la nostra terra, no? I extraure l'aigua de la mar i tornar la salmorra, per a nosaltres és molt important que es facin les millors condicions mediambientals possibles i d'alguna manera som també referència mundial en aquest sentit, no? I llavors nosaltres vam buscar la solució ahir. Altres pobles pues, han anat buscant altres diverses solucions, però sempre poueta poblet i poblet a poblet. I no ha hagut una integració de solucions integrades. No? Jo penso que és ahir on hem de donar aquest camp, no? Perquè hi ha institucions que potser fins ara no han funcionat, que es poden fer funcionar o encarar d'una altra manera, i també hi ha que fer un pensament en tot el tema del consum i com es consumeix l'aigua. Perquè trobo que ahir també hi ha tot un desenvolupament de l'economia circular que també pot donar molt de lloc de feina en la comarca i poden ser punteros en aquesta situació, del que ens ve que segurament pues, bueno, tindrem menys precipitacions, les precipitacions seran més torrencials i tindrem més problemes, però tenim una xarxa d'autònoms i xicotetes empreses preparades per a poder donar servicis a aquestes vivendes unifamiliars que aquí consumixen com si estigueren en latituds molt més al nord, que cau més aigua, no? I la poca que tenim la tenim que saber cuidar, no? I trobo que diguem que tot aquest conjunt de coses hem de portar en comú i hem de ser des de... Pense que hi ha solucions molt viables, ja et dic, la desalació és una d'elles, però s'han de combinar a que la desalació siga com una garantia de no tocar tantes aqüíferos. Jo fa poc, farà un parell d'anys, vam convidar també a Mallorca, perquè ells la planificació hídrica la fan ells, no com a matos que la fem a través de la Confederació, se la fan a nivell autonòmic, en les illes, i ara es van donar compte una cosa que vam anar a nosaltres a explicar-los, és a dir, nosaltres tindre la desaladora fa que utilitzem menys els pous, i ells estaven posant això un poc en ordre, no? En Eivissa ja se van donar compte d'interconnectar les plantes desaladores i els llocs importants de consum per a que d'alguna manera poguérem a la llarga recuperar els aqüíferos o que els aqüíferos ens donaran solució quan venen les situacions difícils, no es tinguin tants esquilmats, no? Trobo que aquesta sèrie de mesures de governança que tampoc és, encara que siga inversió en infraestructures, no són tanta, perquè trobo que és millor una bona gestió que fer més infraestructures, tenir les infraestructures adequades i ben gestionades, és més que tindre unes infraestructures que potser no es gasten adequadament. No? Trobo, de tot això és el que d'alguna manera s'ha de parlar demà i en diferents aspectes, perquè en un costat es parlarà del tema dels aqüíferos, les infraestructures se'n tocaran poc més a mi, i després també el tema de la depuració i la reutilització dels aigües, que és molt important també. Trobo que és una altra faena molt important de la Generalitat Valenciana, eixa en quant a les aigües urbanes, i pues, bueno, després el debat que pugui haver dels diferents municipis, diferents tècnics, perquè és una jornada merament tècnica també.
I quina és la situació en aquests moments a Xavi? Has parlat d'infraestructures hidràuliques, que és la teua part. Com està Xavi en aquest apartat avui en dia?
Moltes infraestructures, tenir les necessàries d'alguna manera per a donar un servei. I no és fàcil donar un servei a un territori que té 6-6 quilòmetres de tuberies. Nosaltres tenim la meitat de tuberies de la ciutat de València, o el doble que tinga la ciutat de Santander, per exemple, que té molta més població que nosaltres, o triple. I tenim una orografia difícil, o sigui, donant servici, tenim unes captacions fora del municipi, tenim un tema de desalació d'aigües. Les infraestructures, les hem procurat nosaltres, perquè tampoc la desaladora de Xàbia la paga el poble de Xàbia, no ha hagut cap subvenció. En aquells moments no hi havia aquestes coses per a la desaladora, va haver per altres. Dènia, per exemple, la va tindre i la va rebutjar en el seu moment, i ara pense que raonablement vol tornar-ho a demanar, perquè bon, estem són nosaltres, però en aquell moment pues, bueno, nosaltres sent això... la dificultat, al ser una empresa pública, la que gestiona això, el gestionem sobre el territori, coneixem bé el territori i ens preocupa molt la població. I si fas les coses bé i des de lo públic, doncs té resultats, podem portar. Perquè realment les infraestructures, si no estan ben gestionades, no. I jo voldria recalcar això, que és gestió, 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 i en el nostre cas gestió pública, la part important, perquè això fa que els costos siguin menors, nosaltres no hem tocat les tarifes en 14 anys, i al mateix temps pues, estem donant tota una sèrie de serveis modernitzats que pues, es posen molta prova en aquests moments de sequera, però passem l'examen. No el passàvem en els anys 80-90, a dia d'avui sí que passem aquest examen, i és difícil, tots els dies és molt complicat.
Has parlat de col·laboració i de participació ciutadana, també, de la ciutadania. En quin sentit?
En el sentit de que nosaltres, en el 2015, quan ja estàvem en una situació molt pareguda en l'any 99, quan vam tindre que posar depòsits en el carrer, volíem fer conscients de que no anàvem a passar d'aquella situació, perquè teníem la desalació, però volíem que la gent tenia consciència de com s'utilitza l'aigua i que... I entonces vam crear l'Observatori de l'Aigua, Modelo també, que va fer París en el seu moment. Pensava en aquell moment, i seguim fent-ho un any, i segueix l'Observatori a plena vigència, de que la gent conscienciada, i Xàbia és una societat molt activa, perquè en el nostre observatori estan, bueno, totes les formacions polítiques, però també tots els centres educatius tenen representacions professionals, aquells fontaners, jardiners, tota una sèrie de... I dels administradors de finques, de comunitats de propietaris, i particulars que s'interessa a tot això. Si la gent no és conscient que té que estalviar i tindre un ús racional, perquè nosaltres des d'Anhasa no necessitem tindre més beneficis, nosaltres tot el benefici el reinvertim. Nosaltres volem que la seva factura al final siga més menuda, clar que és, però no necessitem, tenim tarifat a Xina, no volem cobrar més d'aigua, sinó que s'estalvie, i sobretot en un sector que és, perquè en casa tots potser ja tenim consciència de tancar l'aigua o l'aixeta, o no dutxar-me, no compte banyar-me. Totes aquestes qüestions que les anem practicant, per això tenim els centres educatius també, doncs jo trobo que els pares ensenyen els fills moltes vegades i això es porta prou bé.
I els fills als pares també.
Perdona, els fills als pares, volia dir, sí, és un lapsus. Els fills ensenyen quasi més als pares que els pares als fills. No? I digueren que tenim que passar un estadi més. Vull dir, el gran consum que tenim en aquest tipus de model urbanístic es dona en recs de jardins. I en piscines, en manteniment de piscines, i ahir hi ha molta actualitat, molta inversió particular que poden fer per estalviar molta aigua i aquella economia circular que et deia, no? I això és el que volem fomentar des de l'Observatori. I trobo que és la gent que té que fer això, perquè nosaltres, a través de normativa o a través de... Pues, si no hi ha voluntat no anem a aconseguir-ho. I trobo que ahir és on està el poder gestionar aquestes situacions de sequera cíclica que tenim, i també pues, perquè és una reconfortabilitat de les persones que poden utilitzar això perquè van a gastar més, van estalviar els diners en l'aigua, en la factura de l'aigua, i d'això poden reinvertir en aquesta sèrie de millores que faran que el recibo no pugi tant. No? Això ho podem fer perquè som empresa pública, perquè ho fomentem des de l'Observatori i perquè la gent sí que capta això. Tenim que fer captar això a tot el món, als residents, els propietaris que no són residents i els que ens visiten, no? Això és un poc el repte, no? I per això organismes com l'Observatori poden ajudar molt.
Has parlat de solucions integrades, un missatge final en aquest sentit, quines podrien ser aquestes solucions per a futur?
Hem vist que realment basar tot en situacions d'extraccions subterrànies i d'esquimals aqüíferos no va ser possible. Tenim que buscar alguna altra alternativa, com ens dona la tecnologia, que són la desalació. I la desalació més directament de la mar, que no despous, perquè al final és aqüífer igual i va actuar-se un problema. I interconnectar aquestes fonts de subministres, pous importants, les desaladores que puguen haver, en els depòsits de cada municipi, en unes interconnexions comarcals que podíem denominar-los, i ahir el llenguatge és molt important, camins de l'aigua, no? Vull dir que realment, igual que tu et desplaces d'un poble a altre, que es desplaça l'aigua, perquè si en un moment n'hi ha més en un lloc o en un altre, que aquesta gestió conjunta es pugui fer. Això pues, s'han de posar d'acord els ajuntaments, ha d'haver un organisme supramunicipal també que ho pugui fer, i totes les altres administracions remanten aquesta direcció, per a que realment, pues, quan una població tingui una dificultat, pues, hi hagi una interconnexió en altres fonts, que potser en aquest moment han fallat, però per això ser possible pues, tenim que fer un canvi també en la governança, que és, no podem utilitzar l'aigua desalada només a l'estiu, hem d'utilitzar l'aigua desalada tot l'any, perquè així deixarem els aqüíferos més tranquils i així podrem disposar d'ells quan més falsa falta, perquè no és una qüestió econòmica. Dins de que l'aigua més cara no és la que no es té, després està la desalada pot ser més cara que de pous, però si les pous se'n van per avall i tu tens fotovoltaiques o unes energies verdes per a baixar d'aquest recibo, al final s'igualen els costos també. I al final has de fer una gestió no només econòmica, sinó també mediambiental, procurant que els aqüíferos salvaguardar-los, i social, perquè tot el món pugui participar del coneixement d'aquesta situació.
Josep Lluís Senarejos, gerente de Amhasa, moltíssimes gràcies per visitar-nos i per il·lustrar-nos, i quedem per a una altra amb Javi Zamora, per a parlar de bàsquet.
Mira, igual de bàsquet estic més posat que d'aigua.
Bueno, no
en aigua, no acabes de posar-te mai del tot.
Bueno, però jo trobo que sí. Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y lo hemos comentado también en nuestra portada, hablamos de gastronomía porque los próximos días 28 y 29 de septiembre, este último fin de semana de mes, llega la séptima edición de DNA Festival en la Marineta Casiana de Denia, con más de 30 actividades, con demostraciones de chefs galardonados con estrellas Michelin y talleres de elaboración de productos autóctonos. Este año se va a homenajear al campo, así ha quedado plasmado en la presentación celebrada esta mañana en el restaurante Ponsec, y nos lo ha recordado también Juanfran Valiente, que es director creativo de Quique da Costa Restaurante.
Y este año, pues a mí me hace especial ilusión, ¿no? Un poco que se rinde homenaje al campo, a su gente, a los agricultores, porque al final nuestra zona es una zona que siempre ha mirado al mar, pero que la agricultura ha sido una parte muy importante y es una parte súper imprescindible, diría yo, para los cocineros y para la restauración, ¿no? Entonces, rendir un homenaje a esta gente, yo creo que es algo muy bonito.
Por cierto, en esta edición pasan de 2 a 3 los espacios dedicados a talleres, el espacio Aqualia, también estará otro espacio que es el espacio Universo Líquido y el espacio Cocina. ¿Y dónde se ubicará el futuro centro de formación Gent de Mar de Denia? Esta es la pregunta que quiere realizar el equipo de gobierno de Denia al conseller de Educación en una cita que se ha solicitado para saber si se continúa adelante con este proyecto incluido en el Pla Edificant, aunque no se vaya a construir en la zona portuaria, como lo confirmaba ayer el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Marc García, en la entrevista mantenida en la visita al Ayuntamiento de Denia para reunirse con el alcalde Vicent Grimalt, el vicealcalde Rafa Carrió y la edil de territorio María Josep Ripoll. Y en esa cita que se ha solicitado con el conseller de Educación también quieren saber si se sigue adelante, pues para también buscar una alternativa de ubicación. Por cierto, en aquella reunión de ayer también se hablaba sobre la creación de una zona pública para actividades náuticas. El Ayuntamiento solicita a la Dirección General de Puertos que inicie el expediente para la concesión administrativa para destinarlo a la creación de esta zona de actividades náuticas junto a la rotonda del cruce de la calle Castell de Limbró y la avenida Joan Fuster. También se pusieron sobre la mesa la firma del convenio entre ambas partes, también que se acelere la concesión definitiva del Museo de la Mar o que se lleve a cabo el dragado del puerto necesario desde hace años. El director general avanzaba que en breve se llevará a cabo, pero también una petición que persiste desde el Ayuntamiento.
Ya han acabado el perdón de totes, que es lo que le iban a decir al final. El pueblo de Denia, el Ayuntamiento de Denia, lo que vol es tindre veu y vot en las decisiones de lo que vaya a hacerse en el seu port. Està clar que el port és el port de la Generalitat, el director general ho va dir i ho va confirmar, és el port més important dels ports de la Generalitat. Però no, el que no pot ser és que vista d'esquenes al poble de Denia. I nosaltres necessitem, per damunt de tot, tindre coneixement de lo que vagi a fer-se en el port i poder opinar de lo que vagi a fer-se en el port. El que no podem consentir és que, com ha passat fins ara i durant moltíssims anys, aquí s'han fet actuacions sense comptar per a res en l'opinió de la ciutat de Denia, del poble de Denia, que els seus representants són els concejals i l'alcalde d'aquesta ciutat.
Y nos marchamos ahora hasta Calp, donde el pleno del Ayuntamiento acordaba solicitar a la Consellería de Medio Ambiente la declaración de emergencia sanitaria forestal por la situación límite que están viviendo los ejemplares de pino carrasco como consecuencia de la larga sequía que está sufriendo el territorio. Explicaba más Pere Moll, concejal de Medio Ambiente.
Quiero manifestar aquí que vamos a ser la primera corporación en plantear que hacer un plan de acción urgente, porque me consta que no ha habido ninguna administración local que esté ya hablando de un problema real que tenemos y que por eso pedimos la declaración de una emergencia sanitaria forestal y ahora mismo que se asigne una partida presupuestaria por parte de Consellería para poder mitigar este problema y contenerlo.
Por otro lado, el Pleno también aprobaba por unanimidad solicitar al Servicio Provincial de Costas la regeneración de las playas del municipio y en especial las del Arenal Bol y La Fosa. Escuchamos a la alcaldesa, Ana Sala.
La cuestión es que los temporales se llevan sedimento de nuestras playas, precisamente la de la Arenal Bol se regeneró pues años 90, 89 por ahí, con una excelente regeneración cuando se extraía la arena de Serra Gelada, eso se prohibió unos años después. Yo recuerdo haber ido al Ministerio, hace años, haber ido a decir que las playas necesitábamos arena, aportes de arena. En aquel momento no se nos hizo caso. Hemos ido a Costas Alicante. Nos consta que están haciendo estudios de todas las playas de la provincia de Alicante, pero consideramos necesario darle visibilidad a esta reivindicación porque la playa de La Fosa, la del Arenal Bol también, si nos ayudan a regenerarla, pues mejor, pero especialmente incidir en La Fosa, que después del temporal Gloria 2020, hace ya 4 años largos, perdió mucha arena. Que necesitamos un proyecto de regeneración potente para la playa de La Fosa.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y toda la actualidad deportiva, comenzamos por básquet.
Sí, vamos a comenzar con lo que fue ayer la final de primera en la Liga Valenciana, con triunfo para el equipo de la MIC Castelló por 68 a 77 sobre el HLA Alicante. Partido que se disputó en el pabellón Domingo Crespo de Calpe y que fue intenso en algunas fases de su juego y que además sirvió para el estreno de la nueva superficie que luce ahora el pabellón Ancalpino. Como decimos, un partido interesante, presencia de Salvador Fabregat, el presidente de la Federación Valenciana de Baloncesto, al que acompañaron Guillermo Sendra, el edil de Calpe, y el presidente del Club Baloncesto IFAC Calpe, Alejandro González, y evidentemente también estuvieron presentes los presidentes de los dos equipos contendientes. Hablamos ahora de otro deporte, como es la pelota valenciana, porque se presentaron los equipos profesionales en el Trinquet Peladio de Valencia y por primera vez Ondara, gracias al Centro Comercial Portal de la Marina, contará con un equipo masculino en escala y corda formado por Ginés Hierto y uno femenino de respal que forman Aina, Amparo y Natalia. Y evidentemente felicitar al Club de Tenis Denia por ese galardón recibido por la Federación de Tenis Internacional, que ha premiado al Club Dianense por la organización del Circuito Grisol, uno de los más longevos de cuantos se realizan en España, y es que cuenta con 45 ediciones.
Y antes de despedirnos, recordar que esta noche comienza el Festacarrer 2024 en Ondara. Lo va a hacer con la presentación de las nuevas adquisiciones de libros de Vicente Andrés Estellés en la biblioteca por parte del concejal de Normalización Lingüística, Jordi Domínguez. Y mañana, cena Estellés. Pero antes, a las 4, hoy tienen una cita, sí, con nuestra compañera Pepa Ginestar y el Club de la Tarde. No se lo pueden perder, ¿eh? Antes, las noticias nacionales e internacionales con los compañeros de Radio Nacional de España. Muy buenas tardes y hasta mañana.